Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La novel·la que s'ha llegit a la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages aquest gener és L'últim dia abans de demà, d'Eduard Márquez, que avui ens comentaran les nostres tertulianes habituals, la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Coneixíeu l'Eduard Márquez? Havíeu llegit alguna cosa seva
jo
abans?
Jo sí. Jo vaig llegir la novel·la que es va comentar dimarts. L'havia llegida quan va sortir, el 2012. I em va impactar molt, em va agradar moltíssim. I aleshores vaig buscar totes les altres seves novel·les, en tenia tres més abans que aquesta, me les vaig llegir totes tres, i totes tres segons el d'allò, però jo crec que aquesta és la més potent, perquè és com un cercle tancat, fins a la quarta és l'última, que és una novel·la molt curta, però molt exacta, amb una visió molt poètica, unes paraules molt buscades, no hi ha res que s'obri, però clar, té una dificultat.
I tu, Pilar, coneixies
no,
Márquez?
Jo és el primer llibre que llegeixo d'ell. I realment m'ha sorprès, eh? Vull dir, és un llibre que és diferent a tots. N'hi ha una senyora a la tertúlia que ho va dir, diu, jo no havia llegit mai cap llibre com aquest. És molt diferent. Voleu que expliqui una miqueta...
Sí, potser ens poses una mica en antecedents, sinopsi,
sí,
trama...
Exacte. És que la trama... La diré una mica perquè he llegit tot el llibre i me l'he tornat a rellegir per lligar-lo una mica. Està escrit en primera persona per un senyor que no sabem ni com es diu ni com és, o sigui, no tenim... O sigui, no descriveix res d'aquesta persona. Llavors, aquest senyor comença... És que el llibre comença amb, així, 623 grams, que és el que pesa les cendres de la seva filla que ha mort, com l'esposa. Clar, ja t'impacta d'entrada, no? Acaba de morir la seva nena i esperes continuar. Però és que amb les primeres 14 pàgines del llibre ja se'n va, ara que estàs amb les cendres, a quan era petit, al cap de 20 anys, que és quan troba l'amic de la infància. O sigui, tots són flaixos durant el llibre, són trossos molt curtets que passa des del principi fins al final, però tot entrelligat en si. Llavors, el llibre l'has de llegir seguit per saber de què va. Però explica una etapa de la vida dels anys 60-70, perquè tampoc explica res, però per les coses que passen, entuïm que és aquesta edat. O sigui, té el seu millor amic, un dels protagonistes, ell no sabem com es diu, el més important és el seu amic, el Robert, que el coneix des de petit, i com el troba després de 20 anys, que és un indigent que viu, el troba allà a la Porta de l'Àngel, que està amb una llauna demanant monedes i tocant la flauta. Llavors explica la trobada amb aquest amic, com anava amb l'escola dels frares, parla de la pederàstia, que ho van patir, ell explica que ho va patir, no explica que l'altre ho va patir, però s'entén que allà al col·legi et passava, perquè tots tenen després... El seu amic és una persona molt estranya, vull dir, té uns pares hippies, és veritat, que també parla d'això, de l'època aquella hippie, que ell es queda molt sobtat quan va a casa dels pares i veu a la mare que es banya despullada, ell tot això l'afecta. Parla del seu pare, que és un impressor, de la mare, que té problemes psicològics, que intenta suïcidar-se, bueno, no intenta, i els amenaça la família. Totes les seves vivències, després ja, és que ja et dic, tot va... Tan de pressa, ja surt des del principi la Francesca, que és la parella del Robert, que és una fotògrafa, que és una persona també molt hippie, amb unes idees molt estranyes també, no? O sigui, es dedica a la fotografia, vol que muntin una empresa per fotografiar els morts amb la seva família, perquè això diu que té èxit en altres països. Són tantes coses... de tota aquesta època, i després té la seva part d'ironia. N'hi ha un pare d'allà que quan els veu, això fa molta gràcia, no? Quan els veu va i els diu, tots en fila. Es posen tots i llavors es treu una caixa de pastilles Juanola i els hi dona, diu, el cor de Crist i tots amén. Vull dir, coses d'aquestes, no? Vull dir, sí.
Oi? És un paràgraf que es repeteix durant 4 vegades. Sí. I clar, és una novel·la de 144 pàgines, un paràgraf que es repeteixi 4 vegades és déu-n'hi-do. Jo ho vaig controlar-ho, perquè em vaig saber quantes vegades es repeteix.
La novel·la és curta, doncs.
La novel·la és 144 pàgines. O sigui, la novel·la, ell explica, l'autor, de que li va passar el fet de que un dia anava passejant per la Porta de l'Àngel de Barcelona i va haver un company d'estudi demanant caritat. I no va fer el que explica la novel·la, però ell diu que va ser arrel d'això, perquè ell no s'hi va ni apropar ni li va dir res, però que arrel d'això li va sortir la novel·la.
Com a, el fet és verídic.
O sigui, el fet de trobar un excompany d'escola demanant caritat a la Porta de l'Àngel és cert, perquè ell diu quan li va passar. El que passa que ell no fa com el protagonista de la novel·la, no se li va acostar i no el va veure mai més.
A la vida real.
A la vida real. O sigui, ell no va veure què passava. Però ell, almenys jo ho he llegit en algun lloc, que ell diu que li va servir com a inici. Com a inici, com a idea.
Va ser la guspira inicial.
Sí, aquelles coses que a vegades passen. Jo l'únic que haig de dir és que és un home que, a veure, és molt, o sigui, la seva novel·la és com molt exacta, és una... traspua una tristesa total, des del començament fins al final. Perquè la primera plana, que és el que ha dit la Pilar, la primera plana és impactant, perquè t'explica que té les cendres de la seva filla
i
compara el pes de la seva filla morta amb el pes de la seva filla quan va néixer. I clar, dius, és una entrada de novel·la...
Bèstia.
Bèstia, però bèstia. Jo recordo que jo el vaig llegir fa molts anys i l'he tornat a llegir. I realment m'ha tornat a impactar. I a més, no cau en el sentimentalisme. O sigui, hi ha tristesa, però no hi ha el fet de recrear-s'hi. O sigui, explica coses i, a més, amb uns paràgrafs curts no hi ha cap mena... i va fent salts. Però jo penso que se segueix força bé. Jo, clar, potser estic molt acostumada a llegir i ja ni quan ho vaig llegir em va costar. O sigui, no vaig haver-la de tornar a llegir. Em va impactar, però no. Vaig buscar altres novel·les, però res més. O sigui, no ho sé, vull dir, a vegades...
Ha costat, en general, a la tertúlia, què hem dit?
Bueno, és el que... Sí, molta gent ha dit que no ha pogut, Vull dir, algú el va deixar, i altres diu que no han pogut, i algú diu que no tornarà a llegir mai més res d'aquest senyor. Vull dir que ja ha tingut...
Carai.
Però va ser poques,
Poques, sí.
Jo diria que la meitat de les persones, o més, van dir que els havia agradat i que l'havien tornat a llegir.
Jo crec que més de la meitat, com tu dius.
Que l'he llegit dues vegades.
Això que tu dius d'aquesta tristesa, jo no l'he notada. Vull dir, això que diu, a mi no m'ha afectat. No sé si...
No és que m'hagi afectat,
No, però no, n'hi ha gent que...
El text.
Però n'hi ha gent que sí, que diu que li va produir una tristesa tremenda. Jo penso que aquest senyor ho comunica tot d'una manera que no t'arriba. Com altres llibres que te'n recordes, que jo a vegades ho he dit, que he plorat, que m'afecta.
Sí, que
t'emociones. Tal com ho descriu...
És més neutre.
És més neutre. Va dir...
Ell no és el narrador. El narrador és el personatge. O sigui, ell no confon autor amb narrador, encara que sigui en primera persona. I això és el que es nota, que ell ho explica com una història d'una altra. O sigui, el seu narrador no és ell.
Posa certa distància.
I posa distància. Jo crec que és una cosa volguda per ella.
Sí.
O sigui, ell intentava fer un exercici d'aquest tipus, havent escrit ja... Ha escrit molt per nens, ha escrit moltes coses. Vull dir, no? Llavors, havia escrit unes tres novel·les abans que aquesta, que són interessants i no fàcils de llegir, però més fàcils que aquesta. I volia arribar fins a quin punt podia escriure una novel·la escatimant...
Molt depurada, no?
Molt depurada. O sigui, molt ajustada. I clar... Llavors fa que sigui difícil perquè no hi ha explicacions. O sigui, no saps pràcticament... Bueno, hi ha un moment al començament que t'explica una mica, quan són nens, la fesomia dels dos amics, però després ja no en parla més. O sigui, no tens ni idea de com són, o sigui, el seu aspecte, ni on estan, ni on viuen.
I amb els espais passa el mateix que amb les persones.
Sí. O sigui, no hi ha espais. Està tot molt resumit. Ja dic, tots són flaixos perquè no n'hi ha capítols. Són tots trosos, i alguns duren 5 o 6 línies.
Clar, això desorienta, no?, agafar un llibre sense capítols.
Desorienta molt, perquè ja et dic, és que a més va cap al davant, i com no saps d'acabar, l'has de llegir molt de pressa per enterar-te, no? Vull dir,
jo penso, i això no... Vull dir, ho dic ara, i ho volia dir a la tertúlia i no ho vaig poder-ho dir. Bé, no ho vaig poder-ho dir, no hi vaig pensar. Que és un llibre per llegir-lo en veu alta.
Ah, sí?
És un llibre que es podria llegir meu alta i penso que s'entendria força.
Per què?
Perquè és oral. O sigui,
necessites l'escolta.
Ell havia fet poesia i es nota. O sigui, hi ha com una mena de música en el seu llenguatge. O sigui, jo penso, no ho he provat, que això ho faig a vegades. Jo faig una mica, a vegades sí, a vegades segons què llegeixo.
A casa, en la intimitat,
sí,
no?
Sí, en l'intimitat. Sí, llegeixo i a veure si em sona bé. O a vegades m'ha passat alguna vegada, i no us ho sabria dir en quin llibre, que una vegada em vaig donar compte que llegia en veu alta sense voler-ho. Que estava llegint i de sobte vaig començar a llegir i vaig dir, què faig?
I va ser conscient.
No, ho vaig fer d'una manera totalment inconscient. O sigui, a veure, és clar, és un llibre...
Però bueno, hi ha gent que es va... Diu, a mi m'ha fet reflexionar molt, va dir una senyora, diu, perquè jo m'he posat en el cas i jo trobo un amic de bueno, es van separar quan ja tenien nòvia, perquè a més aquest, la Francesca, que era la xicota, al final se'n va amb aquest, i l'altre pues, s'hi sent molt decebut, perquè no importa aquí que fem d'espoilers, perquè és que el llibre és tan diferent.
No, és que no hi ha
espòilers. La Francesca
spoilers.
Mora, no, i aquest, sí. El Robert, jo penso que és a partir de la mort de la Francesca que ell ja cau en picat, vull dir, a part del que tingui. Llavors estan 20 anys sense veure, i bueno, n'hi ha gent que diu, si jo em trobés, diu, jo m'ha fet reflexionar molt, si jo em trobés un amic i al cap de 20 anys me'l trobo al carrer, si me'l portaria a casa meva, perquè ell se l'emporta a casa seva.
El llibre.
Ell se l'emporta
a casa seva. I això li porta molts problemes. Inclús un desenllaç bastant dolent. Però hi ha gent que diu, jo m'he plantejat què faria jo si em trobés, si em portés aquest senyor. I una cosa que a mi també em va fer, jo no havia pensat, i és veritat, perquè hi ha 20 anys que el llibre no es fa cap referència. O sigui, ell parla de la seva vida, que es casa, que té la nena i això, però el Robert queden 20 anys que no sabem què ha sigut d'ell. I l'Elvira ho va plantejar així, diu, és que si us mireu, els indigents, els hi preguntes de la seva vida i no poden hablar. Diu, jo penso que l'escriptor ho ha fet expressament per saber que aquests 20 anys hi ha un buit. O sigui, aquesta persona no existeix durant
és
aquests
que,
20 anys. O sigui, tot això ho has de
pensar. 20 anys que viu al carrer.
20 anys que viu al carrer, però no saps res. Si ha viscut aquí, ha anat a un altre lloc.
Mira, jo penso, i ara, arrel del que tu dius, o sigui, els personatges, tots tenen, de joves, de quan estan estudiant, tenen una il·lusió. El narrador vol ser escriptor. El Robert, que és l'indigent, vol ser pintor. I la Francesca vol ser fotògraf. Aquests projectes de vida, diguem-ne, de la joventut, de lo que vol ser, com ho trasladen? O sigui, quan es fan grans, queda claríssim que una es mora. L'altra sí que fa, o sigui, representa que el seu pare té una impressora, una espècie d'impremta, una espècie
li agrada
que
ser
no és
professor,
feliç, però
bueno,
s'ha anat situant. I l'altre no ha sabut de la seva il·lusió de ser, no ha arribat a ser res i ha acabat exigent. O sigui, i a més, el que ha viscut més lliure és el que ha tingut més problemes. Perquè diem que no fa cap descripció, però fa una pinzellada de casa del Robert i dels seus pares. Fa una petita pinzellada. No és que expliqui gran cosa, però t'imagines la situació d'una casa a la part alta de Barcelona, amb jardí, perquè estan prenent el sol... Vull dir, o sigui... O sigui, una mica, no és que et faci una gran descripció, però pel que parlen, a vegades no és la descripció, sinó el que diuen. Potser també és que descriu una època en la qual jo m'hi sento bastant identificada, per l'època d'estudiant, pues parla, a veure...
Els 60-70, no, dèieu?
Els temes que surten són temes universals, perquè parlen...
De què parla? De la pèrdua?
Parla de la pèrdua. Parla dels amics, de l'amistat, de què és el que suposa. Quan parla de la pedàstria, no en fa cap referència. O sigui, només explica el fet. Tu rumia, ja tens un llarg camí per fer. O sigui,
el fracàs, potser, també.
El fracàs, les il·lusions que no, cap dels tres fa el que vol. O sigui, clar, vull dir, tot això, o sigui, és una novel·la molt curta en la qual podries fer doncs, una gran dissertació, perquè surt tot, surten les drogues, surt l'època hippie, surt les il·lusions perdudes, surt l'època de repressió de les escoles, que es passaven coses terribles... Però
surt el divorci, que després ell només té la nena cada dues setmanes, clar, que la dona s'ho queda perquè se'n va amb una altra...
Clar.
Vull dir, és que ho resumeix tot en 140 pàgines, tota una època, tota tot el que pot passar amb aquella, amb aquesta gent que tu ho intueixes, no? No t'ho explica clarament.
No, perquè no ho necessita, o sigui, a veure, no ho necessita. Ell no és la seva intenció, clar, és que a vegades quan parlem de llibres, diguem que nosaltres voldríem saber això, no sé, però és que no és la seva intenció. O sigui, tu agafes el llibre, aquell autor l'ha donat per acabat i tu t'has de quedar amb el que et dona. O és que a mi m'agradaria saber... No, és que... A veure, bueno, ja, jo sempre faig moltes referències al Jaume Cabré. El Jaume Cabré diu que quan llegeix un llibre que li agrada molt i s'acaba, i no voldria que s'acabés, diu que ell continua escrivint, a vegades, el llibre que intenta, que fa... Suposo que ho diu de broma, una mica, però sense el fet de dir, ostres, s'ha acabat i jo no voldria que s'acabés, i veure com el puc continuar, el llibre.
Imagines com seguiria,
sí,
no?
És una mica... Sí, és que aquest també algú va dir que l'acaba una mica de pressa, no?
L'acaba una mica de pressa, però és que jo crec que és tot voluntari.
O sigui, sí.
No és allò de dir, és que no l'ha acabat com... No, allò que a vegades passa, que dius, a vegades no saben com acabar-lo i l'acaben de pressa i corrent, se'ns ha passat moltes vegades, això ho hem parlat aquí moltíssimes vegades.
Sí, sí.
Però en aquest cas, jo penso que ho ha fet expressament.
És volgut.
Sí. I el bo és això. Jo penso que és un home que rumia molt el que fa, perquè ara mateix té en circulació fa dos... L'any passat va sortir, el 2022, va sortir un llibre que és el 1969, i aquest llibre ha estat 8 anys per escriure'l. Vale? I no és una novel·la, és un document. Explica els fets que van passar a Barcelona el 1969. Totalment documentat.
Quins fets?
Els fets de la universitat. La tancada. La universitat. Explica, i ho documenta, no, per, i té veus, fa servir les veus de tota la gent que va ser-hi, i ell no hi participa, perquè ell, quan va passar això, tenia 9 anys. I ell ha buscat gent que hi ha estat, i després ha buscat documents, informes policials... O sigui, és un llibre dens, eh? No és un llibre... A veure, no el recomano, eh? Perdoneu. No el recomano.
Fas bé de dir-ho.
No el recomano si és que no...
Si no és que t'interessa.
Si és que en aquella, allò, si t'interessa saber què va passar en aquell moment, que tot es va estar explicat molt malament. O sigui, no es va explicar tot. Hi han detalls de coses, o sigui, hi han llistes.
Entenc que s'hi hagi dedicat 8 anys.
No. O sigui, hi han llistes, per exemple, la policia ha borrat del carrer tal cosa, del carrer tal altra, del tal, el martillo, un no sé què. O sigui, clar, són informes. O sigui, això, qui li interessa saber què va passar, sí que el recomano. Ara, si esperen una novel·la, no. Perquè no és una novel·la.
A mi el que m'agrada molt és el títol. L'últim dia abans de demà.
Avui. Avui. Això clar. No ho vam dir-ho, però sí, és veritat.
És
a mi el títol el trobo encantador.
A mi m'agrada molt, també.
Això és una mica... A mi em recorda molt el llibre aquell de l'Umberto Eco que diu La illa del dia abans. Que no sé si... Bé, ara jo no sé per què ho he dit, però vull dir, fa rumiar perquè ell diu que clar, com que la Terra volta... La illa del dia abans. O sigui, tu estàs aquí, però la illa és el dia abans. En aquella illa és el dia abans. O sigui,
jo penso que això de l'últim dia abans de demà potser es refereix a que diu que a vegades sí que pots sortir-te, però n'hi ha vegades que la cosa ja és tan negativa, et va tan malament, que ja no vols que arribi el demà. O sigui, l'últim dia de la teva vida, perquè ja no pots patir més que el d'avui, no? O sigui, demà
vas
ja veurem,
que
suposo que
ja.
En sortirem, però aquest dolor, ja, això no m'ho compensarà mai, que pots tenir
però, clar,
dolors
sí.
Que dius, demà pues, això em passarà, però que arriba un moment que això ja és tan dur, i això suposo que ho explica per la filla, perquè una vegada
sí,
ha mort, i a més ell s'hi sent culpable de la mort de la filla. Sí. I això ho porta i sí. No hi haurà un demà, o sigui, avui és l'últim dia.
Bueno, és un avui.
Que demà
avui,
doncs, continuaré vivint, sí. Igual que tots tires endavant.
Però
per
quina forma tan especial de dir avui.
Jo ho entenc així.
És una manera molt especial.
Poètica.
Molt poètica. Molt,
és que ell és un poeta.
És el que anava.
És el que
anava.
És que el llibre té molt de poesia. És, també. La manera d'escriure és concís.
És molt...
Vull dir, que a la poesia doncs és això, no ha d'haver-hi més.
No hi ha, quasi adjectius.
Les paraules escollides.
No hi ha adjectius, exacte. Vull dir, tot és concret, sí. Molt concret.
Sí, sí.
I...
Frases curtes, tot molt pensat.
Concret.
Jo penso que ho va fer-ho... Bueno, a veure, a mi m'agrada molt.
Sí. O sigui, això us anava a preguntar. Així com 1969 no el recomanaries, excepte aquells que estiguin molt interessats en aquests fets de la tancada de la universitat, Vosaltres dues sí que recomanaríeu L'últim dia abans de demà?
A mi m'ha agradat.
A mi sí. Jo el recomanaria pensant que és una lectura diferent, que no s'esperin que és la novel·la Lusso, diguem-ne, de que un capítol, després un altre, i que encara va amunt i avall, però dona molts antecedents i no perds. Però pensant que és un llibre que quan el tanques el tornes a obrir i el tornes a llegir. I això vol dir que és un bon llibre. Perquè si no, si un llibre no l'has acabat de... però no t'ha arribat, el tanques i no el tornes a obrir. Si el tornes a obrir, vol dir que ha sigut interessant, encara que t'hagis perdut coses.
Costa d'oblidar, no?
Sí. Jo encara tinc la imatge d'un trencaclosques, eh? Penso, les peces que diuen que potser ell també va fer tot i després ho va recol·locar. Perquè encara quan veig el llibre veig un trencaclosques que has de posar cada peça al seu lloc. Ho tinc a la ment, això, no? És un llibre trencaclosques. Has de posar cada cosa al seu lloc per entendre el conjunt del llibre.
Sí.
Però jo l'he trobat molt ben escrit.
Sí, sí, jo el vaig recomanar a la biblioteca. Cada any ens dona la facilitat o la llibertat de dir si ja tenim algun llibre que ens sembla que podria ser possible que fos bo per llegir-lo. I jo vaig posar uns quants llibres i un d'ells era aquest. I tot i que havien passat 11 anys. Però em quedava i quan l'he tornat a llegir, vull dir, era com si l'acabés de llegir, eh?
El llibre del qual hem estat parlant es titula L'últim dia abans de demà i és d'Eduard Márquez. Dolors Pilar, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Passa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal.
Són els Pets, un clàssic que mai falla i per molts anys. Amb aquest Pau ens plantarem a 11:45 al flaix informatiu.
We'll be right back.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un darrer flash informatiu amb algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Una campanya de detecció de fuites localitza una trentena de pèrdues en la xarxa d'aigua d'Olèrdola, donant continuïtat als treballs de seguiment i millora de la xarxa d'aigua del municipi, que realitzen de forma sostinguda des de l'Ajuntament d'Olèrdola. Aquests darrers dies, una empresa externa ha fet una campanya de detecció de fuites als sectors de Sant Miquel d'Olèrdola i Sant Pere Molanta. Tal com ha confirmat Pau Ortínez, cap d'explotació de GIACSA, aquesta campanya ha permès localitzar una trentena de fuites presents en aquests dos sectors, la majoria, fins a 20, al sector de Sant Pere Molanta. D'aquestes 20 fuites localitzades, la meitat corresponien al polígon de Sant Pere Molanta. GIACSA ja ha anat resolent durant aquesta setmana aquestes pèrdues amb l'objectiu de millorar el rendiment i reduir el nombre de fuites. L'Ajuntament d'Olèrdola està ara avaluant diferents línies d'actuació per sol·licitar properament ajuts que permetin millorar el rendiment del conjunt dels 75 quilòmetres de xarxa d'aigua que té el municipi. L'escola de Santa Oliva tindrà la primera instal·lació fotovoltaica. L'Ajuntament de Santa Oliva crearà la primera instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit a diverses dependències municipals. Concretament, les plaques estaran ubicades a la teulada de l'escola La Parellada i a l'escola Bressol Les Orenetes, dos punts de consum que es troben a una distància de només 335 metres. L'objectiu principal del projecte és el foment de l'ús d'energies renovables per al funcionament de diferents edificis municipals i reduir així les emissions de gasos d'efecte hivernacle, segons s'han assenyalat des del consistori. La instal·lació, que serà de 33,75 kW de potència màxima, se situarà a la teulada nova de l'escola La Parellada i l'escola Bressol Les Orenetes. Segons el projecte, la instal·lació s'ha ajustat al perfil de consum dels dos equipaments, els quals alimentarà, per tal de minimitzar al màxim la generació d'excedents i poder subministrar el màxim d'energia d'origen solar. Sant Quintí en Gran treballa per aconseguir accions de solidaritat intergeneracional. El col·lectiu Sant Quintí en Gran va celebrar diumenge la seva tercera sessió des que es va constituir l'octubre passat amb l'objectiu d'impulsar la consolidació, millora i ampliació dels serveis i equipaments destinats a promoure la qualitat de vida de la gent gran de Sant Quintí de Mediona, un grup d'edat que representa prop del 25% de la població del municipi. Aquesta sessió de treball va estar dedicada a la preparació d'una declaració formal del col·lectiu relativa a les accions de solidaritat intergeneracional necessàries per assolir una vila més amigable amb les persones d'edat avançada en tota la gamma de situacions presents en aquest grup d'edat, des d'un satisfactori grau d'autonomia i de qualitat de vida fins a unes necessitats d'atenció residencial passant per les situacions de pobresa encoberta o de solitud no desitjada. I l'exposició Frenar la desigualtat és a les teves mans, impulsada per Mans Unides, arriba al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Frenar la desigualtat és a les teves mans, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. La mostra, impulsada per Mans Unides, té l'objectiu de fer una crida a la societat per lluitar per la dignitat i promoure un món sense desigualtats. En relació amb aquesta exposició, Mans Unides ha posat en marxa també la campanya L'efecte ésser humà, l'única espècie capaç de canviar el planeta, que continua amb l'objectiu de reduir l'impacte de l'ésser humà per frenar la desigualtat al món. L'exposició compta amb 12 plafons que parlen de la bretxa que hi ha entre els països del nord i del sud en tots els nivells, econòmics, socials, jurídics, en sanitat i educació, la relacionada també amb l'apoderament de la dona i els drets humans, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
Són 12:15 i 5 minuts tocats.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És dijous i ja sabeu que ens agrada acabar amb música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo amb la secció A tot volum sobre grups dels anys 70, 80 i 90.
A tot volum.
I avui tractarem d'una de les bandes del hard rock estatunidenques més importants de la dècada dels 70 i 80 i que ha sabut combinar el rock progressiu i el heavy metal a la perfecció al llarg de la seva àmplia trajectòria. Estem parlant de Boston. Boston és una banda de rock formada en 1975 per Tom Scholz a la ciutat estatunidenca de Boston i que va obtenir un important èxit comercial durant les dècades de 1970 i 1980. Els membres principals de la banda inclouen el fundador i líder Scholz i l'exvocalista principal Brad Delp, entre altres músics que van variar d'un àlbum a un altre. Aquesta banda ha venut més de 75 milions de discos a tot el món, col·locant a Boston entre els artistes musicals més venuts. En total, la banda ha llançat 6 àlbums d'estudi en una carrera que va estar més de 49 anys, sent la producció discogràfica mínima des de la dècada de 1980, encara que han continuat actuant en viu fins ara. Després que el cantant principal original, Brad Delp, morís en 2007, diversos vocalistes han agafat el rol de cantant principal, encara que des de 2013 Tommy DeCarlo s'ha mantingut com el cantant principal del grup. Altres membres actuals de la banda inclouen el guitarrista Gary Phil, el baixista Tracy Ferry, el bateria Jeff Neal i la vocalista multiinstrumentista Beth Cohen.
Yeah.
grup de joves estudiants i amants de la música es van unir a principis dels anys 70 amb la idea de formar una banda. Tom Scholz, líder i autor de moltes de les cançons de la formació que després obtindria l'èxit, va muntar en el soterrani de la seva casa un estudi de gravació i allà van ser on es van realitzar les primeres demos, entre les quals es troba For Play Long Time, que posteriorment van manar a diferents discogràfiques que aquests van rebutjar. En 1973, Scholz va formar la banda Mother's Milk, amb Brad Delp com a cantant. Encara que la vida d'aquesta formació va ser curta, aquesta va servir perquè milloressin les demos fetes anteriorment i gravar demos noves com More Than a Feeling, Peace of Mind i Rock and Roll Band, cançons que posteriorment van ser èxits internacionals. Aquestes demos finals van atreure l'atenció dels promotors Paul Ayer i Charlie McKenzie i van aconseguir signar un contracte amb Epic Records. Quan ja s'estava treballant en el seu primer llançament, la banda va ser anomenada Boston, per suggeriment de Boylan i l'enginyer Warren Devi. L'àlbum debut homònim Boston va ser llançat el 25 d'agost de 1976 i es considera com un dels àlbums debut més venuts en la història dels Estats Units, amb més de 17 milions de còpies venudes. El contingut de l'àlbum és una recreació completa de la cinta de demostració de la banda i conté cançons escrites i compostes molts anys abans. L'estil de l'àlbum, sovint conegut com el So Boston, es va desenvolupar a través de l'amor de Scholz per la música clàssica, els ganxos melòdics i els primers grups de rock amb guitarres pesades. L'àlbum va generar tres senzills, More Than a Feeling, For Play Long Time i Peace of Mind. L'àlbum va aconseguir el número 3 en el Billboard 200 i va romandre en les llistes durant 132 setmanes. A la fi de 1976, Boston es va convertir en un supervendes, encara que es va intentar restar importància als treballs de Colts com el servei darrere de Boston. Després de fer de taloners de Black Sabbath, entre altres, la formació va realitzar una gira per a promocionar el seu primer àlbum. Això va ajudar a establir Boston com una de les millors bandes de rock en poc temps, sent nominat per a un premi Grammy com a millor artista nou. Boston va ser la primera banda en la història a fer el seu debut en la ciutat de Nova York, en el Madison Square Garden.
Thank you.
Després d'algunes friccions entre alguns components del grup, Skulls va completar el segon àlbum de Boston 2 anys després del llançament de l'àlbum debut. El segon àlbum, Don't Look Back, va ser llançat per Epic l'agost de 1978. En aquest moment, això es considerava una llarga bretxa entre àlbums, però Skulls encara considerava que era un treball precipitat i no estava content amb la segona cara de l'àlbum en particular. L'àlbum va aconseguir el número 1 tant als Estats Units com al Canadà i el número 9 al Regne Unit. La cançó principal va ajudar amb l'èxit de l'àlbum, assolint el número 4 en 1978 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units i continua sent un dels majors èxits de la banda. En general, Don't Look Back va vendre més de 7 milions de discos a tot el món. A la fi de 1979, Skulls va començar a escriure nou material per al tercer àlbum, però problemes legals amb l'ex-manager de Boston, Paul Ager, va parar temporalment el projecte. Els membres de Boston van iniciar nous projectes en solitari. Això cal sumar-li que, mentre Skulls i Delp gravaven nou material, CBS va presentar una demanda de 60 milions de dòlars contra Skulls, al·legant incompliment de contracte. Els problemes legals van alentir el progrés cap a la finalització del següent àlbum, que va trigar 6 anys a gravar-se i produir-se. Finalment, la cançó Amanda es va convertir en el primer senzill de l'àlbum titulat Third Stage i va ser llançat el 23 de setembre de 1986. L'àlbum va encapçalar el Billboard 200, mentre que el senzill principal Amanda va arribar al número 1 en el Billboard Hot 100 i els senzills posteriors We're Ready i Catch the Say van aconseguir els números 9 i 20 respectivament. L'àlbum va vendre més de 4 milions de còpies. En la primavera de 1990, Skulls estava de tornada en l'estudi treballant en el quart àlbum d'estudi de la banda, quan Delp li va dir a Skulls que volia concentrar-se en altres projectes i que no podria estar disponible durant algun temps. Amb la sortida de Delp, Skulls era l'últim membre original que quedava. Abans d'anar-se'n, Delp coescrivia amb Skulls i David Sykes la cançó Walk On, que finalment es va convertir en la cançó principal del nou àlbum. Per segona vegada en una dècada, el treball de Scholes es va retardar per les renovacions del seu estudi. Al final van passar 8 anys entre Third Stage i Walk On, que va ser llançat el juny de 1994. Aquest àlbum va ser certificat platí per la RIA i va aconseguir el número 7 en la llista Billboard Top 200 àlbums. Va produir un senzill d'èxit, I Need Your Love, que va ser àmpliament reproduït en algunes estacions de ràdio de rock. Del va tornar al grup durant la gira Living for You a l'estiu de 1995, per a després llançar un recopilatori de grans èxits durant l'any 1997. Scholes va tornar a l'estudi el 1998 per a començar a treballar en un cinquè àlbum que finalment va resultar ser Corporate America. La cançó principal de Corporate America va ser pujada per Tom Scholes a mp3.com sota el pseudònim de The Owner's Revenge a principis de 2002, amb la finalitat de provar l'atractiu de l'àlbum per a un grup demogràfic més jove. La cançó va aconseguir el número 2 en les llistes de rock progressiu en el lloc web durant dues setmanes. Aquest treball va ser llançat finalment el novembre de 2002 pel segell independent Artemis Records.
Once I thought life was easy, I thought love would be enough. Now I can't believe I'm on my own. I'm leaving on a jet plane. I'll wait in case you change your mind. You're all I can see.
El 9 de març de 2007, una de les millors veus en la història del rock, Brad Delp, es va suïcidar. Proves de toxicologia van mostrar que es va enverinar respirant monòxid de carboni. Després d'aquesta pèrdua inesperada, es va contractar com a cantant a Tommy DeCarlo. En 2013, Boston va llançar el seu sisè àlbum d'estudi, anomenat Life, Love and Hope, i el material del qual d'aquest àlbum són melodies regravades del seu àlbum anterior, amb la participació de Brad Delp i nou material. Per al llançament d'aquest treball es va publicar el senzill Heaven on Earth, tema escrit pel líder i guitarrista del grup Tom Scholes. En la primera setmana del seu llançament, Life, Love and Hope va aconseguir el 34è lloc en la Billboard 200, així com el 3er i 5er en el Top Independent Albums i Top Rock Albums respectivament. A Europa aquest disc no va tenir una repercussió significativa. L'abril de 2017, Tom Scholes va informar que havia estat escrivint nou material per al setè àlbum de Boston, si bé encara no es coneix la data de publicació.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Boston. Per part meva, ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1976, Hitch a Ride. Adéu-siau!
Smoke like water runs inside.
les 9 i 6 estrenàvem aquest dijous 1 de febrer, estrenàvem el mes de febrer, us hem explicat com anirà, quatre coses per entomar-lo amb ganes aquests 29 dies, i ara són gairebé les 12, ens acomiadem i diem adéu al dia 1. Demà dia 2 i tornem.